L'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Tere Giner.
Molt bon dia, som a dimecres 21 del mes d'octubre. La manifestació esporàdica dels treballadors de l'EAR, l'opinió dels sindicats i la declaració del delegat del govern a les Terres de l'Ebre són els tres temes que giren al voltant del tancament de l'EAR i amb els que avui obrim el nostre temps de notícies. Els saludem cordialment des de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre i comencem a desenvolupar la temàtica que avui ens acosta a l'actualitat ebrenca. Avui no podem començar l'informatiu d'altra manera que amb la notícia més destacada dels darrers dies al nostre territori, el tancament de l'EAR, i amb les reaccions dels polítics de les Terres de l'Ebre i també de la gent que amb aquest tancament es quedaran sense feina en uns moments força crítics. De fet, uns 200 treballadors de la planta de l'EAR a Roquetes van tallar ahir a la tarda la carretera T-342, que va de Roquetes fins al poble dels Reguers i al massís dels Ports, a l'alçada de la fàbrica, al quilòmetre 3. La mobilització va començar de forma espontània, quan passaven pocs minuts de les dues de la tarda, coincidint amb la sortida del torn del matí de treballar. Allà els esperaven companys afectats per l'ERO de suspensió temporal i que ara estan en els dies d'aturada, amb pancartes i xiulets i que s'havien apropat a la planta amb l'objectiu de no deixar sortir els camions amb part de la producció que ha de marxar a Hongria. Josep Roig, en té més detalls d'aquesta notícia.
Doncs, durant la protesta es van poder sentir crits de l'EAR traïdora i volen feina, mentre els dos centenars de treballadors bloquejaven el pas de vehicles, a excepció dels d'emergències. El tall a la carretera es va prolongar durant uns 3/4 d'hora, des de les 2 de la tarda fins a 3/4 de 3. Tres dotacions dels Mossos d'Esquadra també van ser els que es van personar en el lloc de la protesta i van emplaçar els representants del col·lectiu a organitzar les manifestacions seguint els conductes reglamentaris. Poc després, la concentració es dissolia i els treballadors havien abandonat la zona. Tot i això, els ànims estan escalfats entre la plantilla de l'EAR a Roquetes després que, recordem, dilluns la direcció de l'empresa comuniqués formalment als treballadors la seva intenció de tancar i deixar al carrer 518 empleats. Segons explicava Natàlia Rissa, una de les treballadores concentrades, es faran més manifestacions més grans i més importants. L'escoltem.
Hem decidit tallar la carretera en mobilització, a veure si en un moment o en un altre se'n donaven compte que estarem aquí. Estarem altres vegades també. Farem més manifestacions, més grans i més importants.
Rissa també recordava que els ingressos de moltes famílies de les Terres de l'Ebre depenen de la continuïtat de la planta de Roquetes.
Hi ha famílies que treballen la parella, hi ha famílies que ja tenen la parella a casa a l'atur i en aquestes terres la veritat és que no tenim res més.
Un altre dels treballadors de la planta de l'EAR a Roquetes, Jordi Prieto, també denunciava el tracte rebut per l'empresa arran de l'anunci del tancament.
Los ánimos están molt encesos, perquè nosaltres sempre ho hem donat tot per la fàbrica i quan mos ha dit aquí les hores que ha fet falta han vingut, sense la gent que tenia crios los ha deixat en qui ha pogut per vindre a treballar i ara ens vol donar pel sac i això no ens ho mereixem, perquè mos estan tractant pitjor que els gossos.
D'altra banda, i segons que informa l'Agència Catalana de Notícies, avui mateix la direcció de la multinacional americana ha de donar a conèixer al comitè d'empresa els plans concrets per al tancament de la planta de Roquetes i presentarà el pertinent expedient davant els serveis territorials del Departament de Treball a les Terres de l'Ebre. A partir d'aquí, els sindicats plantejaran un calendari de mobilitzacions.
Així és, Josep, calendari que encara no es coneix. Tot i això, els tres sindicats amb representació a la planta de l'EAR a Roquetes, Comissions Obreres, UGT i USOC, es mostraven convençuts de poder aturar el tancament de la fàbrica amb la implicació dels agents econòmics, socials i polítics del país. En una roda de premsa conjunta asseguraven que es treballarà intensament per evitar el tancament, ja que l'impacte de l'EAR a l'Ebre és com si tanquessin SEAT i Nissan a Barcelona, i exigien al govern que faci els mateixos esforços per mantenir aquesta planta. Els sindicats reiteraven que l'empresa està fent una deslocalització, ja que traslladarà la producció a Hongria, i reclamaven a la Generalitat un pla de reindustrialització per a les Terres de l'Ebre. Josep Roig ens ho continua explicant des de la Plana Ràdio.
Doncs sí, els sindicats també han començat ja a dir la seua en aquesta compareixença conjunta i la secretària general de l'MCA de la UGT a Catalunya, Isabel Martínez, per exemple, assegurava que el tancament de l'IA a Roquetes no només afectarà les 518 persones que es poden quedar a l'atur de forma directa, sinó també a tota l'empresa auxiliar que treballava per a l'IA, així com els comerços de la zona que es veuran afectats indirectament. Escoltem Martínez, aquí demanava al govern que es posi les piles.
I al govern el que li volem dir és que d'una vegada es posi les piles i faci un pla especial per les Terres de l'Ebre. Lo de la Lier d'ara va encaminar també, recordeu que fa poc va tancar Virios Guardiola, fa poc hem començat a fer, ha baixat quantitat les companys i companyes que treballen a la Senya al moble, i si continuem així i no diem basta i demanem un pla industrial per totes les Terres de l'Ebre, no sé de què viuran aquí aquests companys i les companyes d'aquesta comarca.
Per la seva banda, el representant de Comissions Obreres també va manifestar que només el tancament de l'IAR suposaria un augment del 12% de la taxa d'atur al Baix Ebre i al Montsià, o del 30% si tenim en compte l'atur industrial. En aquest sentit, va voler insistir que si s'extrapola a l'àrea metropolitana, l'impacte que tindrà l'IAR a les Terres de l'Ebre seria com si tanquessin SEAT o Nissan a Barcelona.
Si extrapoláramos esta decisión en el ámbito de las comarcas de Barcelona, el impacto sociolaboral que supone la decisión de LEAR en las Tierras del Ebro es comparable a cerrar SEAT y Nissan al mismo tiempo, por lo que supone en el porcentaje de población activa que quedaría en situación de paro. Como digo, rechazamos y denunciamos la actitud de la empresa por la falta de voluntad de aplicar una reestructuración en el ámbito de sus productos. Denunciamos la pasividad y la ausencia de estrategia industrial por parte del Gobierno de la Generalitat, conociendo desde hace mucho tiempo, porque así lo hemos hecho saber desde los sindicatos, de la situación de riesgo que suponía la situación productiva de LEAR en Roquetas.
Per últim, el secretari d'Acció Sindical de USOC, Antonio López, també deixava clar que no toleraran la justificació del tancament per pèrdues econòmiques i recordava que Roquetes també és Catalunya i que ha de tenir els mateixos ajuts públics que SEAT o que Nissan. També Antonio López considerava que les mobilitzacions poden ajudar a salvar l'activitat de la planta de Roquetes.
Jo crec que és ara el moment de plantejar mobilitzacions perquè és necessari canvis, i canvis des del punt de vista de producte, canvis des del punt de vista de fer viable l'empresa de LEAR a Roquetes, i des d'USOC pensem que LEAR Roquetes ha de ser viable perquè és viable. Evidentment, no podem tolerar de que l'aposta de la multinacional és deixar morir la planta de Roquetes aquí, en aquest cas de LEAR a Roquetes.
Els tres sindicats anunciaven ja la convocatòria d'una manifestació conjunta a Tortosa per al pròxim dissabte 31 d'octubre. El secretari general de Comissions Obreres a les Terres de l'Ebre, Josep Caçador, feia una crida a les Terres de l'Ebre per reclamar la industrialització del territori. Així, els sindicats han deixat clar que la mobilització no és només per l'IA, sinó per tota la gent del territori que està patint l'impacte de la crisi econòmica i de la falta d'industrialització d'aquestes comarques. La manifestació sortirà a les 11 del matí, com hem dit, del 31 d'octubre, però encara s'ha d'acabar de tancar el recorregut. El que sembla decidit és que la marxa acabarà a la plaça dels Dolors davant la seu de la delegació del govern a les Terres de l'Ebre.
Gràcies, Josep. Precisament aquí mateix ens quedem, ja que el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Lluís Salvador, qualificava l'anunci del tancament de la planta de LEAR a Roquetes d'extrema gravetat i de cop fort a l'economia i a la indústria del territori, i assegurava que des del govern es farà tot el possible per evitar el tancament d'aquesta planta. Amb tot, reconeixia que es negocia amb LEAR des del 2007 i que se li han ofert ajuts econòmics per invertir i tirar endavant un projecte d'innovació a Roquetes, com s'ha fet a Valls, però que l'empresa no es mostrava receptiva. Així, el delegat reconeixia que si es perd aquesta primera trinxera, serà molt exigent amb la tramitació de l'ERO perquè almenys hi hagi un pla social satisfactori. Salvador explicava que des del 2007 es porta a terme un pla d'acció davant la possibilitat de que LEAR marxi de Roquetes i que se li han ofert ajudes per invertir i renovar la planta, com es va fer en el seu moment a Valls.
El nostre primer objectiu és evitar el tancament de la planta de LEAR a Roquetes, intensificar aquestes actuacions, aquestes ofertes, que ja vam iniciar en el dia d'ahir i que continuarem instant per a que LEAR no tanque la planta de Roquetes. En segon lloc, manifestem l'absoluta voluntat i compromís de posar-nos al costat dels representants dels treballadors, al costat del col·lectiu de treballadors i treballadores de l'EAR de Roquetes i també del seu ajuntament, de l'Ajuntament de Roquetes, per a en allò que puguem aportar-los-ho i que puguem, en aquest part del trajecte i del recorregut que haurem de fer les properes setmanes, que poguéssim desenvolupar conjuntament. Per tant, posar-nos al costat dels treballadors i de les treballadores de l'EAR a Roquetes. I en tercer lloc també, dins d'aquest plantejament de voluntat d'intencions, cal intensificar aquestes accions d'impuls a la industrialització del nostre territori. Com us dia, allà des del 2007, com un acord amb la Secretaria d'Indústria, hem tingut el compromís de la Secretaria d'Indústria i de l'Agència Catalana d'Inversions, de l'ACI, de prioritzar la deriva d'aquelles inversions, malauradament poques inversions industrials que arribaven a Catalunya, derivar-les de forma prioritària cap al nostre territori.
Així mateix, el delegat assegurava que un dels objectius dels representants del govern ebrenc és que el problema de l'EAR no sigui només de les Terres de l'Ebre, sinó un problema del país. Tot i això, Salvador admetia que l'EAR no té interès en invertir a la planta de Roquetes. L'escoltem.
Té molt de futur a Catalunya, així ho reconeixen ells en el cas de la planta de l'EAR, i la nostra voluntat seria convèncer a la direcció de l'EAR de que faig un procés a Roquetes similar al que es va fer en el seu moment a Valls. Que des de l'any 2000 que s'està parlant de l'EAR Roquetes, que se'n va parlar molt quan se va tancar Cervera, que s'han parlat molt aquests últims anys, i que ni l'any 2000, ni el 2001, ni el 2007 l'EAR ha fet aquest pas, és una evidència, si no estaríem avui aquí. És a dir, no és, el govern de Catalunya no ha esperat avui a fer-li aquest plantejament a l'EAR. Ja fa molt de temps que se li està fent aquest plantejament a l'EAR. Ja fa molt de temps que se li estan oferint ajudes per a innovar, per a invertir, ajudes que sí que ha acceptat i que ha implementat en el cas de Valls i ajudes que no ha implementat en el cas de Roquetes.
En la compareixença que es convocava després de la reunió del Consell de Direcció de l'Administració de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, el delegat també deixava clar que si es perd la primera tirinxera d'evitar el tancament de la planta, es serà molt exigent en el tràmit de les negociacions de l'expedient perquè almenys hi hagin unes indemnitzacions satisfactòries. El delegat també assegurava que el govern ha intensificat les accions que du a terme per donar un impuls a la reindustrialització del territori i reconeixia que una de les expectatives vives és la possible arribada de la foneria Gallardo al polígon Catalunya Sud. Amb tot, admetia que també cal un pla d'acceleració d'inversions al territori amb l'objectiu de derivar les empreses que vulguin implantar-se a Catalunya cap a les Terres de l'Ebre. En la roda de premsa del dimarts també s'anunciava que demà a la tarda la consellera de Treball, Mercè Arna, es reunirà a Barcelona amb els alcaldes de Roquetes, Francesc Gas, i de Tortosa, Ferran Bel, per analitzar la situació. Així mateix, el dimarts al matí, el secretari d'Indústria, Antoni Soy, es reunia amb els alcaldes de Tortosa i de Roquetes per traslladar-los i que des del govern ja s'està treballant en diversos projectes d'inversió productiva que s'estan negociant i treballant. Recordem que està previst que la direcció de l'EAR presenti avui mateix davant el Departament de Treball l'ERO per tancar la planta de Roquetes, deixant al carrer a 518 persones.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
És molt important que al contenidor marró no hi tirem residus inorgànics, com poden ser els plàstics, vidres o medicaments. Aquests dificulten molt el procés de transformació de la matèria orgànica en adob i disminueixen la qualitat final. També podem pensar que els envasos que han contingut aliments van al contenidor marró. No és així, ja que aquests són inorgànics i mai els tirarem junt amb les restes de menjar, sinó que aniran al contenidor groc dels envasos lleugers. És un missatge del Rebé, amb la col·laboració de l'Agència de Residus de Catalunya.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La notícia del tancament de l'EAR ha posat dempeu també els mitjans de comunicació que volen conèixer com es troben d'altres empreses de les Terres de l'Ebre, com és el cas d'Indo a Tortosa. Indo aconseguia reduir les seves pèrdues netes fins a 2 milions d'euros en els 9 primers mesos de l'any. El fabricant català d'ulleres, lents i material òptic ha reduït, doncs, les seves pèrdues d'un 77,5%, ja que al setembre del 2008 el resultat després d'impostos va ser de 8,9 milions d'euros en negatiu. El president de la companyia, Joan Casaponsa, atribuïa la millora dels resultats als 15 milions d'euros que Indo rebrà en virtut de la venda de transferència de tecnologia amb la japonesa Oya, així com als acords de refinançament del 85% del deute amb la banca i el crèdit de 8 milions concedit per l'Institut Català de Finances. Malgrat la millora dels recursos, Casaponsa volia ser realista amb la situació actual del mercat, ja que la xifra de vendes de la companyia s'ha situat als 71,6 milions d'euros fins al setembre, un 22,8% menys que al mateix mes de l'any passat. Sobre la situació de les plantes i laboratoris a Catalunya, Casaponsa dia que la perspectiva de la companyia és mantenir l'estructura actual. La fàbrica d'ulleres d'acetat de Tortosa està funcionant molt bé, diu el president de la companyia, i ha desmentit que aquesta factoria tingui els dies comptats. L'escoltem.
No es pot mai parlar d'aquesta manera. La fàbrica Tortosa avui per avui està complint la missió que se li demana. És una fàbrica amb gent superpreparada i que fabrica una qualitat excel·lent, i mentre aquesta qualitat tinguem la capacitat de seguir-la portant al mercat, evidentment que comptem amb aquesta instal·lació i a més amb molt satisfets.
D'altra banda, justificava els acomiadaments que s'han produït a la companyia en els darrers mesos i indicava que en el futur, si la recuperació de les vendes no es confirma, potser s'hauran de prendre mesures més dràstiques. Casaponsa afirmava que el propòsit de l'empresa és sortir de les pèrdues el més aviat possible i no s'aventurava a dir si això serà possible en el decurs del proper exercici. Canviem ara de temàtica informativa. La Secretaria per a la Immigració ha otorgat una subvenció a la Regidoria de Benestar Social de l'Ametlla de Mar per contractar dues agents d'acollida que atenen a les persones nouvingudes per donar-los suport i assessorament. És una crònica que ha treballat des de l'Ametlla de Mar, Araceli Domínguez.
La Secretaria per a la Immigració ha otorgat una subvenció a la Regidoria de Benestar Social de l'Ametlla de Mar per contractar dues agents d'acollida a mitja jornada durant tot un any i una tercera per a l'últim trimestre de l'any. L'acolliment a la immigració és una acció prioritària dintre de la política d'immigració de la Generalitat i també del consistori Calero. En aquest sentit, cobra especial importància la creació de la figura de l'agent d'acollida, que ja s'ha instaurat en alguns municipis en els últims anys. El seu treball consisteix en atendre directament a les persones nouvingudes donant les informacions i assessoraments sobre els recursos bàsics que disposa la població i dels que en poden fer ús, alhora que també donar suport a les treballadores que es troben a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, la UAC. Les persones nouvingudes que necessitin els serveis d'una agenda acollida poden adreçar-se a la UAC, als baixos de l'Ajuntament, en horari d'oficina de 8 a 2 de la tarda. Per facilitar-los l'ús d'aquest servei, es busca que l'agenda acollida resulti proper a la persona que acull. Per això, en alguns casos, pot coincidir que siguin del mateix país, com és el cas ara d'una de les agents d'acollida que presta els seus serveis als serveis socials de l'Ajuntament, que és d'origen magrebí. En general, les funcions d'aquesta nova figura de l'administració són donar suport als serveis d'atenció ciutadana en l'atenció i informació a tots els ciutadans sobre temes de competència municipal. I més en concret, en realitza altes noves al padró municipal de les persones nouvingudes. Dona tot el material de suport per a l'acollida, la carta de benvinguda de l'alcalde i els regidors i altres informacions d'interès per a ells. També realitza sessions d'acollida individualitzada a les persones que ho requereixen perquè entenguin amb més profunditat el correcte funcionament en gestions bàsiques en l'administració per poder desenvolupar-se amb autonomia, i també fa traduccions per a les persones que tenen dificultats de comprensió de la llengua. D'altra banda, dona suport en l'organització de les accions del programa d'acollida local i informa i deriva dels diferents serveis i recursos existents. Tanmateix, entrega la tècnica d'immigració i a la regidora de Benestar Social de forma mensual un recull amb altes noves per nacionalitats i gràfica amb el creixement de població immigrant. Així mateix, la regidoria de Benestar Social organitza els tallers d'acollida on els nouvinguts poden iniciar-se en la nostra llengua, cultura i coneixement de l'entorn per facilitar-los el seu assentament i la seva estada al nostre país. I disposa, molt important, d'una bossa de treball que recull a totes les persones que vulguin treballar fent tasques domèstiques a les llars o cuidant gent gran i nens. Per apuntar-se a la bossa s'ha de tenir permís de treball i residència o estar en situació d'atur. Teresa Callao, regidora de Benestar Social.
S'ha de presentar un currículum a les oficines de benestar social, que als baixos de moment de l'Ajuntament, encara ja diré que els estem traslladant, i encara també els currículums, nosaltres això el que fem és donem un accés a les famílies del poble que ho necessiten, facilitant el nom de la persona i el telèfon. Han acabat la qüestió d'horaris i preus, la gent han acabat ja s'aparec entre ells. Vull dir, nosaltres aquí ni entrem ni sortim, només fem la presentació. Això sí, quan demanem el currículum, volem que la gent, diguem-li, que apadrinem entre cometes, pues que sàpien el treball que han de fer.
Pel que fa al trasllat de les oficines de serveis socials al casal d'avis, s'està treballant perquè el canvi es pugui fer el més aviat possible i descol·lapsar així l'actual emplaçament que es troba a l'entrada de l'Ajuntament, el que de vegades provoca problemes per accedir-hi.
Gràcies, Araceli. I ara anem a parlar d'un jove periodista d'Alcanar, Miguel González. Ell estrena demà un programa a l'emissora municipal de Tarragona, Tarragona Ràdio. La seva discapacitat, Miguel González és cec, no ha estat obstacle per a que s'hagi llicenciat en periodisme i hagi tingut també algunes feines importants i de responsabilitat en el món de la comunicació, tal com ens explica en la següent crònica Domènec Ramal.
Què tal, Tere? Bona tarda des d'Alcanar. Parlem avui de ràdio i parlem d'un antic col·laborador de la nostra emissora. Miguel González, un noi d'Alcanar, invident, llicenciat en periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona, que avui és notícia ja que l'emissora municipal de Tarragona, Tarragona Ràdio, començarà demà un nou programa a la seva programació, un programa que pretén aprofundir en el món de les discapacitats. Amb el títol Tothom, l'objectiu del programa, ens l'explicava Miguel González. L'escoltem.
Bueno, pues demà la tarda comença Tothom, que és un nou programa de Tarragona Ràdio, que tractarà sobre el món de les discapacitats. És el primer programa d'una ràdio pública a Catalunya que tracta sobre temes de discapacitat, i el que volem en aquest programa pues, és parlar sobre la discapacitat d'una manera clara, sense cap embut ni res, sinó d'una manera clara, normal, donant una visió normalitzadora del tema, i sobretot pues, denunciar totes aquelles barreres que en un moment donat puguem trobar a la ciutat de Tarragona. És un programa de Tarragona Ràdio, per tant, se basarà molt en l'àmbit metropolità de Tarragona i voltants. I bueno, pues, també el que volem és donar veu a les diferents associacions de la demarcació en quant a temes de discapacitats. I, pues, bueno, bàsicament és això. Els objectius del programa bàsicament són estos.
Com dèiem, el realitzador i presentador del programa serà Miquel González, un periodista d'Alcanar llicenciat per la Universitat Autònoma, que, tot i la seva joventut, ha tingut ja feines importants com treballs a l'Agència de Notícies Servimèdia de Madrid. Des de principis d'any treballa a l'emissora municipal de Tarragona. Primerament va treballar en l'apartat dels informatius i ara emprèn el repte en solitari d'aquest programa, Tothom. Un programa que s'emetrà cada dijous en directe al 96.7 de la FM i a través també de la web tarragonaradio.cat, de 9:15 a les 10 del vespre. També se'n repetirà els diumenges i, a més, també tindreu l'opció de descarregar-vos el podcast des de la pàgina web de Tarragona Ràdio.
I ara seguim amb una dita popular. El saber no ocupa lloc i, independentment de l'edat de cadascú, hi ha gent que té inquietuds per continuar aprenent i ampliar coneixements. A Deltebre s'ha obert ja la matrícula per a les aules d'extensió universitària de la gent gran. Lluïsa Bertomeu.
El Campus Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili i l'Ajuntament de Deltebre organitzen la 6a edició de les aules d'extensió universitària per a gent gran amb la finalitat d'oferir una oportunitat a tot un sector de població adulta que manté viu el neguit de la formació i el conreu de la cultura més enllà de les necessitats professionals. Seguint la línia dels anys anteriors, s'han programat 13 conferències a més d'una sortida cultural. Les temàtiques molt diverses, llengua, història, medi ambient, música, psicologia, tal i com explica la regidora de Cultura de Deltebre, Tere Bo.
Un any més comencen les aules d'extensió universitària per a la gent gran. Sabem que està organitzat, com tots els anys, pels campus de les Terres de l'Ebre, de la Universitat Rovira i Virgili, i des de l'Ajuntament de Deltebre li donem tot el recolzament possible. Per què? Pues perquè aquestes aules d'extensió universitària és una possibilitat, una opció que té la gent gran que no ha tingut l'oportunitat, com tenim avui en dia nosaltres, d'estudiar, de tindre accés a la cultura, a conèixer molts temes interessants, i aquestes aules universitàries els possibiliten l'oportunitat de conèixer i d'enriquir-se culturalment.
El termini de matriculació finalitza el proper dilluns. Per més informació, a l'àrea de Cultura. La inauguració oficial tindrà lloc el dimecres 28 d'octubre a les 6 de la tarda amb la conferència Passeig líric per una vida qualsevol, a càrrec de Josep Maria Sabater, professor d'Història de la Universitat Rovira i Virgili.
I el nostre passeig per l'informatiu de Mute s'atura ara al carrer Verge del Pilar d'Amposta, ja que comptarà amb un arbrat que ha estat consensuat entre els veïns del carrer i el propi ajuntament. Actualment s'està portant a terme la remodelació íntegra del també conegut com carrer de les Flors d'Amposta. Manel Ramon ens acompanya en aquesta visita.
Doncs així és, després de diverses reunions amb els veïns, l'Ajuntament d'Amposta ha decidit plantar dos tipus d'arbres diferents, el conegut com el carrer de les Flors, el carrer Verge del Pilar, que actualment està sent remodelat en la seva totalitat. Segons ha avançat l'alcalde, els veïns han decidit que el Pinus Pissardi o el Pruner Bord, que així també es coneix, arbre amb floració rosada i fulla de color daurat caduca, i també el Lagunària, un arbre amb floració rosa pàl·lid, siguen els més adients per ser ubicats en aquest cèntric carrer de la ciutat. Pel que fa a esparterres, es plantarà el Lantànon, un petit arbust amb floració. Ho explicava l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer.
En el seu moment, quan vam decidir fer la rehabilitació del carrer Verge del Pilar, conegut per el carrer de les Flors, ja vam decidir que era un carrer que tindria que continuar tenint arbrat. Tot i que hem de dir que hi havia també opinions contradictòries, perquè inclús hi havia algun veí que havia dit que no feia falta cap tipus d'arbres, que això només generava brutícia a nivell de quan caien les fulles. Però érem conscients de que el carrer de les Flors tenia que tindre arbres. Vam tindre diferents reunions, una última reunió en representants, en diferents veïns de la zona, i entre tots va dir que la proposta que es feia des de l'Ajuntament i que inicialment va estar acceptada era de plantar dos tipus d'arbres, un arbre que es diuen Prunus Pissardi, que és el que coneixen com la prunera borda, i que té un color marronós de bronze les fulles, és molt bonic, també una floració quan surt a primavera molt bonic, i això alternant en un altre tipus d'arbre que es diuen Lagunària, que és de fulla perenne i que també té unes flors de coloració a la primavera, al maig-juny, que és molt i molt bonic.
També l'alcalde d'Amposta ha manifestat que s'ha assegurat que els arbres que ara es plantin no comportin els problemes que van suposar els anteriors, uns arbres d'arrels grans i fortes que al llarg dels anys han anat destrossant voreres i fins i tot entrant a les vivendes. Aquests arbres antics, ara arrencats, han estat transplantats al parc dels Giribecs, on, segons han informat els jardiners, ja han començat a prendre en la seva majoria. Segons l'alcalde, els nou arbres seran ja plantats el proper mes de novembre.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Tot i que les quantitats es van incrementant i variaran al llarg de les properes hores, fins a primeres hores d'aquest matí s'arribava a superar els 70 litres per metre quadrat al Port del Comte, 50 a Castellví de Rosanes, 45 a Bagà, 30 a Rellinars, 33 a Vacarisses. De fet, des d'ahir s'està superant ja els 100 litres per metre quadrat a Montvell, per exemple a Font-roí, o també els 90 al Port del Comte o els 90 també a Núria. Les pluges més importants al llarg de les properes hores, concentrades especialment a les comarques de Barcelona i Girona. La perturbació la tenim a sobre, es recargola una mica, forma una petita depressió, però que s'allunyarà al llarg de migdia. Per tant, a la tarda esperem grans clarianes i, en tot cas, algun ruixat residual cap al Pineu, on la cota neu es situarà al voltant dels 1.900 metres. De fet, les clarianes comencen a treure el nas ja per Ponent o Terres de l'Ebre. Situació marítima que es mantindrà igualment alterada tota la jornada i a l'espera de l'arribada d'una nova perturbació que, més o menys, mig matí de demà començarà a estendre les pluges pràcticament arreu, escombrarà Catalunya ràpidament i de cara al vespre d'aquest dijous tornarà a allunyar-se per llevant. Per tant, aquesta seria l'última perturbació, perquè de cara a divendres i al cap de setmana el temps serà més estable, això sí, amb ressol, presència d'alguns núvols prims i amb un ambient més suau.
Això s'acaba per avui. Demà hi tornarem a ser, com sempre, des de la seva municipal, com a punt de referència, i a la mateixa hora. Salutacions de qui s'ha encarregat de presentar i coordinar aquest temps de notícies en nom dels serveis informatius de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Tere Giner, demà hi tornem.